1 des d'una hora abans, a les 8, i també el podreu veure a DAZN La Liga. Mentrestant, el jugador del Villarreal, Àlex Baena, ha denunciat el del Real Madrid, Fede Valverde, per haber-lo agredit a la sortida del Santiago Bernabéu després del Madrid 2, Villarreal 3 de dissabte a la nit. Amb la denúncia de Baena, que per cert és exjugador del Girona, el cas anirà per la via penal i Valverde s'enfronta a una possible condemna per delicte lleu. La pregunta és si hi haurà una sanció esportiva. Doncs bé, perquè això passi, el comitè d'antiviolència hauria d'enviar els fets al comitè de competició. Podria fer-ho, perquè tot i que l'agressió va ser un cop acabat el partit, es va produir encara dins del recinte esportiu, que era el pàrquing del Bernabéu. El Madrid, precisament, pot veure avui com el Barça se li allunya a 15 punts, però també que veu com l'Atlètic de Madrid gairebé l'atrapa. Els matalassers van guanyar el Rayo per 1-2 i s'acosten a només 2 punts dels blancs. L'Espanyol, de la seva banda, acaba la jornada penúltim després de la victòria d'ahir de l'Almeria per 2-1 contra el València. Els de Luis García, desafortunat dissabte en el seu debut com a tècnic, tenen la permanència a 2 punts. Mentrestant, a Anglaterra, el Manchester City depèn d'ell mateix per ser campió. Els de Pep Guardiola van guanyar per 1-4 al Southampton. I l'Arsenal, que ocupa encara la primera posició però amb un partit més, no va passar de l'empat en un partit trepidant a 2 contra el Liverpool a Anfield. Per cert, que en aquest Liverpool-Arsenal, un dels àrbitres assistents va clavar un cop de colze al jugador del Liverpool, Andy Robertson. Va passar al final de la primera part i, segons les imatges, Robertson va anar a demanar explicacions a l'àrbitre i ell se'l va treure de sobre amb un cop de colze. L'organisme arbitral anglès ja ha anunciat que investigarà l'incident. En bàsquet, el Barça va perdre la pista del Bilbao per 82-80 i va desaprofitar la punxada del Madrid per ser líder de l'ACB només juntament amb el Baskonia. Un Baskonia que va guanyar un altre català, el Manresa, per 107-92 de 15. El Joventut, de la seva banda, va donar un pas de gegant per classificar-se pel play-off amb la victòria de 15 contra el València. Però perd Pau Ribas, probablement per tot el que queda de temporada, per un esguince al turmell. El Girona, de la seva banda, va guanyar el Cuel Fuenlabrada de 25 i s'allunya a 3 partits del descens. A la Lliga Femenina, el Barça-Sant Feliuenc ja s'ha classificat pel play-off després de guanyar la pista de l'Araski per 55-62 i la propera temporada jugarà competició europea juntament amb els altres dos catalans de la Lliga, l'Uni Girona i el Cadí La Seu. I l'NBA ha acabat la fase regular i ha quedat configurat el play-off. Però compte, perquè la notícia és que la competició està investigant l'equip de Luka Doncic, els Dallas Mavericks, per haver-se deixat guanyar l'últim partit. L'equip s'ha quedat sense play-off, però una pitjor classificació li assegurava tenir prioritat al draft. Mentrestant, en ciclisme, el neerlandès Mathieu van der Poel va guanyar ahir la París-Roubaix. Darrere d'aquesta victòria s'hi amaga una història molt curiosa. L'avi de van der Poel, Raymond Poulidor, va participar 14 vegades en aquesta cursa i no va passar mai del 15è lloc. El seu pare, Adrie van der Poel, hi va córrer 13 vegades i només una vegada va pujar al podi. I acabem amb hoquei herba perquè l'Atlètic Terrassa s'ha quedat a les portes de jugar a la final de la màxima competició europea. Els de Terrassa van perdre els shutouts contra els Rotbeis de Colònia i hauran de lluitar pel bronze.
L'energia que li cal al teu cotxe per portar els teus fills a l'escola i la que et cal per fer-los l'esmorzar a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta l'energia de casa teva amb Repsol i estalvia entre 5 i 20 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wilet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Anem al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Abel Caral, bon dia.
Bon dia.
Ens explicaves a primera hora que el dia s'ha llevat amb menys fred i que aquest migdia pujarà un parell de graus en algunes comarques.
Sí, sobretot en sectors de l'interior de les comarques de Tarragona, 2-3 graus podem sumar, també en alguns sectors de Pla de Lleida, cap al nord de l'Alt Empordà. En línies generals, al migdia, temperatures entre els 20 i els 24 graus a l'interior de Catalunya, però es pot passar als 25 i arribar als 26-27, com ja va passar ahir, en sectors de l'interior de l'Ebre, del Pla de Lleida. Tot plegat amb aquest cel, doncs, emblanquinat. Núvols més gruixuts ara al matí que a la tarda. Tenim fins i tot núvols baixos en alguns sectors de les comarques de Tarragona, amb cel que pot semblar amenaçador, però de pluja no se n'espera enlloc, i el que dèiem, les temperatures que han sigut més altes aquesta matinada, i ara mateix fa fresca, però no tenim doncs un matí especialment fred. I el que comentàvem també fa una horeta, que la bona notícia és que entre dimecres a la tarda i la matinada matí de dijous regarem alguns sectors de la meitat nord del país. Sembla que en conjunt serà una setmana bastant tranquil·la, però sí que tindrem aquesta finestra de bon temps. Hauríem de tenir en aquest cas, perquè ara mateix el bon temps és que plogui, ja ho sabem, i pot ser que a mitjans de setmana tinguem algunes precipitacions.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Anem al trànsit.
Musso Esports, el nou pick-up de Sant Llong, t'ofereix aquest espai.
Avui un dia molt important per estar pendents de la xarxa viària catalana, operació tornada de Setmana Santa. De moment, pocs problemes, però sí que ja tenim algunes incidències. Des de fa una estona, a la C25, a l'eix transversal, a Arbúcies, en direcció Lleida, hi ha un carril tallat que provoca un quilòmetre de retencions i hi ha hagut un accident també a l'AP7 aquest matí al Vendrell, que a aquesta hora ja està resolt, i també hi ha un mig quilòmetre de circulació intensa també a l'AP7 a Santa Margarida dels i els Monjos en direcció sud. De seguida repassem altres informacions del trànsit, però abans acabem de rematar els apunts.
Repte-la, viu-la, trinxa-la, carrega-la i perd-hi. Nou Musso Sports, una autèntica pick-up 4x4 totalment equipada i amb la capacitat de càrrega més gran de la seva categoria. Feta per vides tot terreny. Sant Llong Musso Sports, com que la vida es dura. Gaudeix-ne. Descobreix-la a santllong.es.
I precisament, doncs, acabem els apunts aquí al Món RAC1 parlant de ruïnes, perquè aquest matí l'equip del Món RAC1 hem tingut un petit problema, que si ens esteu escoltant des de les 8 ja podeu haver sentit, i és que el tècnic, l'Oriol Montfort, se'ns ha adormit, una cosa que ens ha passat a tots alguna vegada, però en el seu cas, com que la seva posició és crucial, això et demostra la importància que tenen els tècnics a la ràdio. Hem hagut d'arrencar el programa amb el nostre productor, el Jordi Balaguer, picant els botons com bonament ha pogut, i pels més dormilegues, si no ho heu sentit, escolteu com acabàvem el davantal avui. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al Pont. Mira, espera un segon. Expliquem el que està passant. No passa res.
El Món a RAC1, amb Albert Sol.
Això és exactament el que ha passat. Pensareu que tot aquest drama ha estat improvisat? A veure, podríem dir que no, però sí. El que hem fet és convertir aquest programa en una ruïna, perquè avui a les 11 parlarem amb l'Ignasi Taltavull i el Tomàs Fuentes, els dos autors del nou programa humorístic de La 2, La Ruïna, que fins ara era un podcast on la gent doncs, hi va explicar les seves misèries i les coses ridícules que els hi han passat. Arrencant amb l'Albert Tom com a convidat, i el que no sabien és que avui també els hem fet un petit homenatge involuntari.
El Món a RAC1, amb Albert Sol.
CaixaBank ha estat elegit millor banca privada nacional per Euromoney. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca que ens impulsa a continuar innovant cada dia per estar més a prop dels clients i atendre'n les necessitats. Gràcies a tothom per fer-ho possible. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El Món a RAC1, amb Albert Sol.
Passen 8 minuts a les 9 del matí.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Samper i el periodista Màrius Carol. A l'ull de poll, Tian Riba.
Màrius Carol, molt bon dia.
Molt bon dia.
Esperem que aquesta tertúlia no comenci tan accidentada com el programa, però, en fi, bé, coses que passen. Vull dir, qui no s'ha dormit alguna vegada... I, en fi, el que passa és que és això, vull dir, això t'adones...
Hi ha molta gent que dorm, hi ha molta gent que dorm habitualment, però sí, però a vegades passen coses que no pots esperar. I en aquests casos, doncs, fas patir.
Sí, exacte.
Pateixes perquè fas patir.
Sí, sí. Jo patia perquè la gent pensés, hosti, que no... Que aquestes coses passen quan tu sents a la ràdio que passen... coses així que et fan patir, i jo pensava, mira, escolta, no passa res, vull dir, ho farem i ens en sortirem i ja està, no patiu, vull dir, us ho explicarem, si cal ho expliquem tot en blanc i no passa res.
Jo patia per l'Alexa, perquè he començat a donar cops a l'Alexa, perquè l'Alexa no va, l'Alexa fa coses res.
S'ha de normalitzar, s'ha de normalitzar.
Sí, és que al final...
Com ho heu fet exactament?
Deixa-ho estar, deixa-ho estar.
No, sí, s'explica, escolta'm, aquí ho expliquem tot. Ha passat que faltaven 10 minuts per les 8 sí. I ha vingut el Jordi Balaguer, no sé si ha estat el Jordi Balaguer o la Maria Montell, un dels dos productors, a explicar que no hi havia l'Oriol Montfort, que és el tècnic de so que tenim avui. I hem dit, què fem? L'hem trucat i ha resultat que s'havia dormit. Bueno, llavors hem activat el protocol Jordi Balaguer al mando.
Però això és molt important. Si, s'ha de tenir un protocol.
No,
el desastre pot ser el que vulguis, però si tens un protocol...
Sí, sí.
No?
Sí. Passa que és productor, vull dir, ha fet el que ha pogut. Jo t'he de dir que jo no hauria sabut ni apretar un botó.
S'han d'apretar uns botons, sí,
però,
sí.
Però vull dir...
Els botons, que a vegades no saps quins són.
Exacte.
Això passa...
Sí, ho hem salvat, escolta.
Però és que quan has dit bon dia, semblava que ho estiguessis dient des del lloc on has anat a passar les vacances. Entens? O sigui, jo entrava a la dutxa i pensat, igual és la dutxa. Però no, una veu a la llunyania. Dic, ui, ho patirem.
Ja està, ha passat i, en fi...
Escolta, és dilluns, és festiu, i esteu aquí. Que això és l'important.
Bona Pasqua.
Com també hi tenim a la Teresa Conillera. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia. El dia que jo m'adormi no ho digueu tant i a tothom, per favor.
Bé, això passa a vegades. Aquí el problema, Teresa, de sortir a la ràdio és que qualsevol cosa que et passa, a mi ma mare, quan no em sent, ja m'envia un missatge, què t'ha passat?
Et trobis bé.
Exacte. No pots fer campana sense res. En fi, Pablo Iglesias, bon dia també.
Bon dia, què tal?
A veure, avui... I també tenim el Miquel Samper. Miquel...
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bon dia. Avui és dia d'aquests de tothom una mica desperdigat, perquè ja... Tu, Tian, no, que tu t'hem tingut aquí sempre de cos present.
A mi el dia que m'agrada més venir és els festius. No hi ha trànsit, creues la Diagonal en vermell... El presentador és molt agradable. No vol dir que el pastor no el sigui, però...
Tian, no ho diguis, això de que passis els semàfors en vermell, home.
Sí. No, caminant,
Ja.
O sigui, vull dir que no hi ha cotxes i llavors no cal que t'esperis que el vermell que el semàfor es posi en verd. Si està en vermell pels peatons...
Què diu el protocol?
Però no ve cap cotxe.
Igual,
el protocol dels dies de festa, què diu?
Que
t'has de parar.
Es pot passar o no?
No
es pot passar.
No es pot passar.
És que a Matadepera no tenim semàfors. I llavors estic acostumat a aquest tipus de...
Doncs aquí a Barcelona ens sobren els semàfors.
Si mires a banda i banda i si no ve ningú passes.
Sembla que siguin gratis.
Bueno, no feu el que faig jo. Mireu estiguin de matí. Mireu que estigui verd, i quan estigui verd, passeu. Vinga, va.
No, a més, avui és un dia que s'haurà d'estar molt pendent de la circulació a les carreteres. Aquesta hora, ho dèiem, no hi ha gaire encara problemes. Són les 9 del matí. Si algú ha sortit a les 9 del matí, doncs ha fet bé, perquè segurament és l'hora en què no trobarà trànsit, però no sé, si tu, Miquel, si tenies previst tornar i has retardat la tornada, però és probable que avui calgui armar-se de paciència.
Doncs jo he tornat ja, acabo d'estar
tornat,
ara a casa. Ara, és a dir, han sortit a les 7 i pico del matí per evitar doncs, que hi haguessin merders, no? Però, vamos, ja eren les 7 i pico i ja hi havia trànsit, ojo,
Sí, i de fet ja hem explicat que a la P7 hi havia hagut algun accident a l'eix transversal, però és veritat que això ja ara mateix ja està resolt i hi ha molt poca incidència a hores d'ara, tot i que sí que, com deia el Miquel, hi ha molta de circulació. El que jo no sé és si abans de tot això, de tot el alliberament dels peatges, i és evident que hi ha més problemes, perquè si no des del departament no implantarien les mesures que estan intentant implantar, però... Sempre hi ha hagut de problemes a les operacions tornades. Vull dir, això és un clàssic.
Però la gent s'ha anat organitzant i la gent ho fa bastant bé. No sé, no em poso com a exemple. Jo vaig tornar el dissabte cap al tard, ja està, i et quedes aquí i gaudeixes d'un diumenge que pots passejar i més de fet sol. No sé, jo crec que la gent s'organitza més del que sembla ara. També és veritat que hi ha una autopista, avui deu ser autovia, li deuen dir autovia perquè no és de peatge, que és, en fi, que és insuportable, que és l'AP7. O sigui, aquella gent que va a l'Empordà i a la Costa Brava, en fi, un dia un dia faran algun acte col·lectiu d'indisciplina, perquè és que...
Sí, però el que diu l'Albert és que de retencions a l'AP7...
N'hi ha cada dia.
N'hi ha hagut sempre.
No,
o sigui,
no.
Quan hi havia peatge,
no, hi havia peatge...
També hi havia retencions no. a l'AP7, Marius, cada cap de setmana.
Home, sí, passa, algunes hores, hores punta, per això és lògic.
Segurament ara... segurament ara n'hi ha una mica més. Jo no sóc el director general de trànsit, el senyor Damiel, que el podem trucar i que ens ho aclareixi, però abans no hi havia tants camions... la qual cosa dificulta el trànsit. Potser segurament, jo crec que el problema és més d'inseguretat. Hi ha més camions i home, hi ha una mica més de volum de trànsit, sí, però abans l'AP7 no era una autopista en la que tu et posaves i arribaves cantant i xiulant a la destinació amb un temps rècord de col·lapses. N'hi ha hagut sempre a l'AP7.
Que t'ho expliqui el Basté.
Deies alguna cosa, Teresa?
No, dic que abans el que hi havia era retencions als peatges, en el moment d'anar a fer el pagament, que normalment, doncs clar, quan hi havia molta circulació, doncs era com un embut, no? Era un coll de botella, i llavors allí se'n feien, però la circulació era molt més fluida, i té raó el Tian, és que ja ara hi ha camions, i després una altra cosa, que hi ha molta més circulació que tots aquests dos o tres darrers anys, i això es nota.
O sigui, cues de 50 quilòmetres, com abans dèieu que hi ha hagut, abans no hi eren. És a dir, sí que és veritat que sempre ha sigut una via, doncs, que els caps de setmana, quan hi havia vacances, doncs era conflictiva, però clar, cues de 50 quilòmetres doncs, no es donaven. Però bueno, clar... Això és la conseqüència...
A veure si ara enyorarem els peatges.
Escolta, aquí es dona la circumstància que Esquerra Republicana doncs, es va fer tips de tallar autopistes i portar una campanya en contra dels peatges, i ara el problema els hi ha vingut de sobre i no saben com resoldre-ho. Jo, de totes maneres, crec, o sigui, que el problema que té sobretot Espanya és que ens feia molta ràbia pagar peatges perquè hi ha una Espanya que no els pagava. O sigui, els que estem en aquest trosset d'aquí del nord-est, doncs paguem més peatges que ningú. Ara, realment, que hem alliberat peatges, ens hem donat compte que, escolta, no deixa de ser just que qui circula paga. O sigui, aquest és un criteri. És a dir, no sé, no cal que retirem dels nostres impostos una part perquè els peatges siguin gratuïts, per les zones de peatge, doncs aixecar les barreres. Escolta, no sé, la gent gran que no, potser no circula, doncs perquè ha de pagar amb impostos aquest canvi de situació, no? Jo crec que quan parlem de mobilitat, hem d'entendre el que és la mobilitat en aquests moments. I el que vulgui agafar el cotxe, que pagui. Què vols fer-hi?
Sí, però, Màrius, a Catalunya en continuem pagant de peatges, eh?
Bueno, però menys. I no m'ho diguis a mi, perquè vaig a la Cerdanya... Sí, me'n puc anar a l'estranger en lloc d'anar a la Cerdanya. Vull dir, costa el mateix. Però...
No, però què vull dir? Que seria segurament un bon mètode, jo com que no soc tècnica en aquest tema no m'atreveria a assegurar res, però podria ser si hi ha més cues quan hi ha peatge o quan no n'hi ha, perquè com que ho podem comparar dins del nostre territori, pues, no sé si s'ha fet aquesta comparativa, però igual seria bo, si es fa, de veure quins són els avantatges i els inconvenients.
Pablo, què dius?
No?
Bueno, yo es que ayer vine por la carretera de Extremadura a Madrid, que no tenía peajes, pero lo que tenía era una caravana enorme. Y además, como estuve drogándome toda la Semana Santa, pues imaginad la resaca que tengo ahora. O sea que yo entiendo el problema de los peajes, pero o sea, yo tengo que decir, además sé que hay muchísima gente en Cataluña con familiares en Extremadura. Eso es tremendo, ver la escasez de infraestructuras que existen, lo difícil que es moverse de unos pueblos a otros, una carretera permanentemente llena de coches en estas fechas, un tren que no llega, digamos, allí no tienen quizá el problema de los peajes, pero tienen otros muchísimo más graves, que es lo que he visto yo en estas vacaciones.
Són les 9 i 19. Mira, anem un segon a la publicitat i després parlarem d'algunes de les polèmiques d'aquesta Setmana Santa que com que és Setmana Santa també hi ha les polèmiques que hi ha, això és veritat, eh? Vull dir, ara ho deia el Pablo Iglesias, aquesta polèmica per la cremallera que alguna gent va voler veure com una ratlla. Ara et preguntaré per això, Pablo, i després també l'altre cas que ha estat el del gag de l'Està passant, que, noi, ha generat un terrabastall que fins i tot gairebé, diguem, de problema de autonòmic i d'estat. En fi, són les 9:20, ara tornem.
Veig.
Què veus?
Nens i nenes jugant i rient.
On?
En un alberg de la Xenescat.
Doncs anem-hi. Al programa Vacances en Família hi trobareu les millors opcions per fer una escapada i descobrir Catalunya amb tota la família. Apunta't ja a la segona convocatòria. Tens fins a l'11 d'abril a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a opel.es.
Ha fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Preparat per guanyar la carrera a la renda?
Com cada any em toca presentar la renda i no sé ni per on començar.
Em sento perdut.
Frena, deixa'ns a nosaltres.
Els gestors administratius ens hem entrenat per agafar-te el relleu i córrer aquesta carrera per tu. Troba el teu gestor administratiu a gestors.cat.
Un híbrid. No, un elèctric. No, un de gasolina.
Carinyo, desperta't.
Què? M'estic tornant boig per comprar-me el cotxe.
Doncs vés-te'n a Kia, perquè hi tenen tot tipus de models perquè trobis el que se t'adapta més bé.
Si no n'hi ha un concessionari Kia, és que no existeix. Vine a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'advocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Filles? En tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha la venda al cupó de l'Extra Dia de la Mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra Dia de la Mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:23. Ja ho deia, que no és que aquí vulguem compartir Pablo Iglesias cada dilluns en protagonista de la tertúlia, però és que quan no és un all és una ceba i quan no és una ceba és una cremallera. I, no sé, potser
ja... Ja ho fa Javier Negre, convertir-lo en protagonista.
Sí, no sé si tothom sap de què estem parlant, perquè és veritat que és una cosa que ha corregut fonamentalment a la xarxa. Dissabte, Irene Montero va penjar una foto on apareixien ella i Pablo Iglesias. Pablo Iglesias estava tocant la guitarra i davant tenien una taula. I damunt d'aquesta taula hi havia una mena de bossa, un neceser, amb una cremallera. I la punta de roba d'aquesta cremallera, això que tenen les cremalleres perquè sigui més fàcil estirar-les, és veritat que feia un efecte estrany, que a simple vista pensaves, com, què és això? Una ratlla de cocaïna? Home, la primera reacció era dir, home, no, és impossible, i per tant el que qualsevol hauria fet és dir, anem a pensar què pot ser. Hi ha gent que ho va fer, efectivament, i a més, com que es va donar la casualitat, que era una bossa d'una campanya de la Generalitat i era fàcilment identificable, doncs algú la va trobar i va dir, mira, això és la cremallera. Però... evidentment, ja hi va haver alguns mitjans i alguns tuitaires que van fer córrer la notícia com si fos certa i, per exemple, com ara deia el Tian, aquí a l'ínclit Javier Negre i Estado de Alarma TV, doncs van arribar fins i tot l'endemà al matí ahir a preguntar-li a la ministra Ione Belarra, que evidentment no va respondre. No sé, Pablo, si tot plegat t'he emprenyat, si tu has pres amb sentit de l'humor, que ja he vist que sí que ho has fet, o si ja estàs resignat a que periòdicament aquesta mena de notícies falses vagin apareixent.
Ya no puede uno ni drogarse tranquilamente en Semana Santa. Es terrible. Esto ya solamente si eres familia del rey esto te lo permiten. O sea, yo creo que hay que tomárselo con humor, pero al mismo tiempo creo que hay que reflexionar sobre lo que significa la normalización de la fake news, que, ojo, no es solamente que sea el tabloide de Negre quien saca esto. Si no llega a ser Bernard Castro quien saca la campaña de la Generalitat, es posible que esto hoy fuera un tema en Ana Rosa, fuera un tema en Espejo Público, fuera un tema en Al Rojo Vivo. O sea, quiero decir que se está normalizando que la mentira pueda ser un material político informativo aceptable. El otro día escuchaba una tertulia de la SER en la que decían, claro, es que para comprender lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump hay que ver la Fox. Es como, pues a buenas horas, amigos, pues claro que la Fox ha redefinido el paradigma comunicativo normalizando la mentira en la medida en que la mentira puede tener efectos políticos. En el caso este de la raya de Farlopa hay ya sectores de la ultraderecha que les da igual que sea mentira. O sea, es como ya lo asumen como un material político a utilizar. Y creo que esto forma parte de una dinámica que se ha normalizado contra determinadas opciones políticas, contra las fuerzas políticas independentistas, contra Podemos, pero que en realidad habla de unos niveles de degradación tanto de la democracia como de buena parte del periodismo que entra claramente a comprar estas cosas, que es enormemente peligroso. Si a esto ya le añadimos las implicaciones que va a tener la inteligencia artificial, es decir, que se va a poder construir cualquier cosa. Ayer Monedero decía, imagínate si con inteligencia artificial se inventan fotos de tu adolescencia o de tu infancia. El efecto que eso crea, el efecto que crea una imagen, más allá de que eso sea verdad o no, nos habla de una sociedad que da muchísimo miedo. La extrema derecha se fundamenta básicamente en eso, en un intento de normalización mediática de la mentira.
Marius.
Jo estic absolutament d'acord. Als Estats Units ja, quan pregunten a les enquestes quin és el seu principal mitjà de comunicació, una majoria aplastant diu que les xarxes socials. I les xarxes socials, que en principi van néixer perquè poguéssim saber coses que passen al món a l'instant i perquè poguéssim connectar amb amics, coneguts o gent que pot ser-ho, que viu a les antípodes, s'ha acabat convertint en un lloc on tot val i on realment no és que hi hagi delicte d'odi, és que pràcticament és una corrent contínua d'odi, no? I no hi ha una voluntat de posar-hi una mica d'ordre. Quan Elon Musk va quedar-se a Twitter, semblava que en un primer moment doncs volia garantir quines eren aquells perfils de Twitter que es podien considerar autèntics. Però al final doncs això no ho ha fet, o no ho ha fet tal com tenia previst al principi. Ha aconseguit que fins i tot aixecar perfils que, perquè vivien de la fake news, com el mateix de Donald Trump, doncs poguessin tornar a la xarxa. I en aquests moments Twitter és d'escassa fiabilitat. El problema és que, com deia molt bé el Pablo, la intel·ligència artificial fa que fins i tot els mitjans tradicionals, més madurs, més vellets, a vegades caiem a la trampa. Vull dir, aquesta mateixa setmana hem vist, per exemple, com a la portada va haver-hi una entrevista a l'edició francesa del Playboy amb una secretària d'Estat del Macron, se n'aixapa, i aquesta portada de la que només es havia filtrat la capçalera i el cap de la política, la van convertir en una foto que no era. O sigui, aquesta senyora anava amb aquesta fotografia, anava amb un vestit tancat fins al coll, un vestit blanc fins als genolls, i algú es va dedicar a agafar d'un banc d'imatges la foto d'una model oriental espaterrada i ensenyant una pitrera, etc, etc, i la va col·locar, la va col·locar amb un Photoshop molt ben fet a les xarxes socials, i premsa seriosa, ens vem fins a la pròpia Vanguardia, hem demanat disculpes perquè molts diaris seriosos van pensar que aquesta era la portada real, no? Amb la qual cosa, allò de que una imatge val més que mil paraules no és veritat. No és veritat. Les imatges ens enganyen més que mai, i l'intel·ligència artificial el que fa és que hem de ser molt més curosos, com a mínim aquells que creiem en la premsa de qualitat, hem de ser molt més curosos amb el control dels continguts, i especialment de les imatges on se'ns poden colar molts més gols.
Uh-huh. Teresa.
Sí, mira, jo he de dir d'entrada, permet-me, Pablo, una broma. Quan vaig veure la foto, si hagués tingut el teu telèfon, t'hagués fet un WhatsApp dient allò de Sam, toca-me-la otra vez. Perquè la veritat és que la foto era maquíssima, sincerament. I s'ha d'estar molt malament, s'ha d'estar molt malalt per intentar trobar el que aquests deien que havien trobat. És a dir, a mi em va ballar molt la mandarina perquè no sé, no era capaç de veure on estava el truc, no? És a dir, què era el que estaven, què era el que trobaven tan malament. I, per tant, vol dir que hi ha gent que està molt malament. Molt malament, molt... És a dir, volen parlar de perversió i possiblement la perversió la tenen a casa, no? Perquè hi ha moltes coses criticables. Si ara ens posem a parlar d'aquí, de tots nosaltres trobaríem motius, tal, amb això no has estat bé, tal... Però anar a buscar aquestes coses vol dir, primera, que el que ho fa té un problema. Però jo crec que el problema més gran encara és que això tingui credibilitat, difusió, repercussió, etc. No? I llavors, no sé si fins a quin punt, això ho hem parlat altres vegades, el fet de que li estem donant una certa serietat a la discussió sobre el tema, els estem fent un favor, quan segurament el que hauríem de fer és el que ha fet el Pablo, molt ben fet, prendre-s'ho a broma, no? Dir, pues mira, sí, tota la Setmana Santa i més allà, no? Però de veritat, és a dir, les xarxes poden fer molt de mal. Poden fer molt de mal, perquè a més les eines que tenen són tan sofisticades, són tan elaborades, que, clar, els que ja tenim més d'una edat, clar, dius, però me l'estan colant, no? I només això, Pablo, tu estiguis tranquil, perquè ja et dic que s'havia de buscar, és que havies de tenir, posar-te una mica també en la seva perversió per ser capaç de trobar-ho. I, per cert, que el Pablo té que venir un dia presencialment a Barcelona, que vingui amb la guitarra. No?
És que jo tenia... Jo quan vaig veure la foto em va entrar la curiositat de saber quina és la teva especialitat a la guitarra, Pablo. O sigui, què cantes?
Jo canto como un boy scout frustrado. Es decir, acompaño con acordes sencillos pues las canciones con la voz. Toco canciones sencillas, pues canciones de Javier Crae, mucha canción protesta setentera que aprendí escuchando a mi padre tocar con la guitarra, si alguna cosa de mi juventud, pues yo qué sé, tipo extremo duro y estas cosas, pero yo simplemente acompaño la guitarra con la voz y toco cosas como muy viejas, Quintín Cabrera, me entusiasma, de Lluís Jacques, me sé alguna de las viejas, pero soy un tostón, vamos, tocando la guitarra, burro a las ovejas, estaba la pobre pero Irene ahí con cara de hay que aguantarte aquí.
Pero yo, Pablo, en los setenteres, si vos echar los coros, porque encara me recuerdo.
Pues eso, vamos, o sea, yo creo que triunfamos, ¿eh? Raku, tú y yo, y luego nos vamos de gira por los pueblos.
De gira.
Yo creo que Teresa Cunillera y yo en una gira por Soria arrasamos.
Yo te entiendo, Pablo,
bueno,
porque...
Bueno, pero tendría que venir aquests que després te busquen els exhibits, ¿eh? Porque si no, no tendría gracia, ¿eh?
Amb lletres grosses. Pablo Iglesias, la Street Band i Teresa Cunillera. No, anava a dir que jo t'entiendo porque yo que todavía seguro que sé menos que tú. Quan toco casa, els meus fills rebufen. Com volem dir, para ya. Doncs això. Bueno, pobre Irene.
Miquel, vols afegir alguna cosa al tema?
Sí, aviam, jo penso que sobre el tema de les xarxes algun dia s'hauria de fer algun tipus de, no sé, d'estudi, no? Perquè segurament si aquesta notícia, o si aquest fet, aquesta fotografia, s'hagués hagut d'analitzar quan no hi havia les xarxes, és a dir, en premsa escrita, bàsicament, doncs fins i tot el diari més malparit, aquell que volgués fer mal, s'ho hagués hagut de repensar, de replantejar, perquè amb el pas del temps per publicar la notícia, doncs hagués arribat a la conclusió de que no era el que pretenien que fos. Però clar, les xarxes, i especialment Twitter, és l'impuls. És, ara veig una cosa, ara disparo, ara vomito, diria, no? I això és el que provoca que hi hagin aquestes, doncs, salvatjades d'insults constantment contra polítics, contra persones, senzillament contra aquells que pensen diferent, no? A mi em sembla patètic tot això, i em sembla, començo a estar, doncs, molt en contra de certes utilitzacions de les xarxes socials, que segurament tenen qüestions molt positives, de forma especial, reitero, a Twitter. I després, el que em sembla patètic és que perdem el temps, no dic nosaltres, que la societat pugui perdre el temps en coses d'aquestes, tenint en compte la que ens està caient per totes bandes amb els problemes que tenim. No, no ho sé, ho trobo de molt mal gust, i per cert, la foto és collonuda, és veritat, vull dir, jo també t'ho hauria dit, això que et deia la Teresa, és molt xula.
Però sí que és veritat que segurament aquesta notícia falsa te la tiraran, Pablo, vull dir, encara que s'hagi desmentit, vull dir, i que no hi hagi res, això t'ho trobaràs de tant en tant.
Es la normalización de la mentira. O sea, es como la política de Ayuso y del Partido Popular se fundamenta en esto. Es como lo de las residencias de ancianos. Da igual que esté verificado por analistas y tal. Les da igual. Ellos entienden que en la política vale absolutamente todo. Cualquier cosa que genere efectos políticos es legítimo. Lo que yo creo que no han calculado es que hay una parte de la población que está perdiendo hasta límites desconocidos su confianza en los medios de comunicación, porque si esto los medios lo cortan, esto se acaba. O sea, si al primer político del PP que utiliza una mentira en un programa de televisión le paran y le dicen, mire usted, aquí se puede tener cualquier opinión, cualquier enfoque, cualquier sensibilidad, lo que no se puede es mentir. Entonces eso se terminaría. El problema es que el efecto que eso produce es que cada vez haya más gente que entienda, lo que dicen en la televisión es más que probable que sea mentira, porque es demasiada la cantidad de mentiras que se normaliza en una lógica de guerra de las televisiones de Madrid, que entienden la política como una guerra y que lo normalizan. Esto además, digamos, con Podemos es el paradigma, pero no solamente ha sido con Podemos y con los independentistas, lo de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Es decir, vamos a insistir en que copió su tesis, en que copió su tesis, en que copió su tesis, y entonces, pues, fueran de Ciudadanos, del PP o de Vox, doctor Sánchez, no sé qué y tal, y les da exactamente igual, exactamente igual. Es el estilo Trump de hacer política y de medios como la Fox. Claro, las consecuencias de eso son absolutamente imprevisibles. Esto es como, todo esto empezó después de los atentados terroristas del 11 de marzo, cuando José María Aznar llamó a todos los directores de periódicos a asegurarles como presidente del gobierno la autoría de ETA, sabiendo que era falso, rompió un consenso fundamental de cualquier sistema democrático. En un atentado terrorista, un gobierno no puede mentir a los directores de los periódicos. Y todos los periódicos dijeron, ¿cómo nos va a mentir Aznar si hay 200 muertos sobre la mesa? A partir de ese momento, después, con periódicos como El Mundo normalizando la teoría de la conspiración, empezó a morir la democracia española. Porque en esos años, digamos que solamente se ha ido aún increciendo, y la fake news se convierte en un elemento normal. Las cloacas son fundamentalmente aparatos mediáticos que sirven para normalizar la mentira. Es como, después, casi todo queda en nada en los tribunales de justicia, pero sirve para crear una nueva realidad. Los efectos de eso son imprevisibles. O sea, una sociedad en la que una parte muy importante de la población termine por desconfiar en todos los medios de comunicación, nadie puede saber lo que puede implicar, porque lo único que tiene un periodista es su credibilidad. Un periodista sin credibilidad es un zombi, un muerto viviente.
Pero es que, Pablo,
si em permeteu, un exemple.
Sí, un segon.
Teresa,
i després el Miguel.
Bé, jo el que volia dir, seguint el que havia dit ara el Pablo, és que igual l'objectiu que hi ha darrere de tot això és que la pèrdua de credibilitat, que ningú acabi creient-se res, i d'aquesta manera doncs, tenir una societat el més desinformada possible, perquè llavors sí que és manipulable. Una opinió pública que no creu en res, que no creu en els mitjans de comunicació, etc, etc, doncs és molt moldeable, no? I a part hi ha una altra cosa en les xarxes. Passi el que passi, aquest tema ja està clavat a les xarxes. Ja hi és. I per tant, hi ha un efecte tardà, que passa al cap del temps. Sí, home, te'n recordes aquella foto del Pablo Iglesias que tenia... Van dir que tenia i tal, però és a dir, el mal ja està fet. I com t'hi enfrontes aquest mal? Perquè si t'hi enfrontes de frente, no? Directe, jo crec que els estàs enfortint, perquè ells es posen, es reafermen i té un efecte multiplicador. I si no t'hi enfrontes, queda aquest efecte que és també perniciós, no? I per tant, jo crec que és un tema molt delicat, que no tenim resolt i que no tenim segurament ni tan sols els mitjans d'abordar-ho amb una certa rigorositat, no? I per tant, sí, no, és molt complicat i les xarxes van a més, eh? Això va a més.
Miquel.
Sí, no, deia que en el món del dret hi ha un exemple, i us posaré una nota, no? Hi havia un excel·lentíssim advocat matrimonialista de Barcelona que va fer córrer un sistema, ell era professor també d'universitat, un sistema que deia tu en la demanda echa mierda que algo queda. I es va posar de moda en el tema matrimonialista unes demandes amb una quantitat d'acusacions que eren falses i irreals, però que tenien un efecte molt multiplicador en la percepció del jutge, una persona, no una màquina, no? Clar, quan li entra una demanda dient el meu contrari, sigui home o sigui dona, m'ha pegat, m'ha insultat, m'ha vexat, pega els nens, beu, es droga, i hi ha tota aquesta definició d'aquell personatge, doncs clar, el jutge ja comença amb una percepció quan se la llegeix que té la marinera, no? El resum era... Echa mierda que algo queda. Això en dret i amb una qüestió tan important com la rellevància de decidir quina custòdia han de tenir els nens, si amb el pare, si amb la mare, si compartida. Doncs imagineu-vos si no és rellevant, important, el fet del que pot arribar a ser una mentida en política, en dret i en tantes altres coses. És un tema que hauríem de reflexionar.
Ha dit una cosa fa un moment el Pablo Iglesias que és important, que és que hi ha un dia en què des d'una font oficial, el president del govern, hi ha una trucada després dels atemptats en els trens de Madrid, i dient que això, estem a les portes de les eleccions, i Aznar els diu als directors de diari que saben que és ETA i que han d'anar per aquí. Pràcticament els diu que deixin estar qualsevol altra teoria, que aquesta és la bona. Aquí hi ha un... Jo crec que això, aquests fets, marquen un moment important en la història del periodisme. No tothom, no tots els mitjans li fan cas a Aznar, la majoria sí, però hi ha mitjans que... com a mínim fan la seva feina i intenten qüestionar la teoria oficial, però és que després hem vist que com, per exemple, com un jutge, si no m'equivoco, va ser en el cas, en l'acusació de Xavier Trias, que si tenia comptes corrents a Suïssa, etc., que quan Xavier Trias va intentar posar una denúncia davant dels tribunals, perquè el Mundo havia donat aquesta notícia en portada, el Mundo va quedar exonerat de tota culpa per part del jutge perquè la font era oficial. I si la font era oficial... Però és que què vol dir la font oficial? O sigui, el periodista ha de ser una persona amb capacitat de dubtar de tot, i sempre, fins i tot, allò que t'arriba per mitjans oficials, has d'intentar contrastar-ho. Jo crec que aquest és un moment important per això, no? És que les fonts oficials, no? Si és que això, si ho diu el govern, és veritat. No, perquè el govern ha descobert que per protegir-se ell és capaç de mentir, com qualsevol altra institució. Què fa? Bueno, que hi ha països que quan es menteix des del govern després te n'has d'anar a casa quan es descobreix que has participat de la mentida. A casa nostra això no passa.
Vols afegir alguna cosa a tu, Tens, pel tema?
No, jo volia dir que el... que Antonio Baños ha fet un tuit que m'ha semblat interessant, que té un pèl de demagògia però que fa reflexionar, que, i que és una conseqüència secundària d'això que estem parlant, que és que portem tots aquests dies de Setmana Santa parlant d'una mona, que és aquesta de la pastisseria aquesta de Sant Cugat, on hi ha gent que s'ha enfadat perquè hi ha una noia que és de negra com la xocolata, d'una cremallera que semblava que hi hagués una ratlla de cocaïna i d'un gag de TV3 que ara en parlarem. I que, mentrestant, de parlar d'organitzar-nos com a França, res. Vull dir...
Organitzar-nos com a França és una frase que crec que s'ha d'estudiar a les escoles de periodisme.
Ja t'he dit que té un
pèl. No, hem d'organitzar-nos com a França per arribar a les més altes cotes de la misèria.
Ja t'he dit que té un pèl de demagògia. El que em refereixo és que mentre el debat públic gira al voltant d'aquestes xorrades, segurament ni parlem ni fem coses més interessants. Com a societat, em refereixo, ja està, eh?
Però jo no crec que sigui una xorrada, això, perquè...
No, és que no és una xorrada, però justament per això, també, com a efecte secundari, el que estic dient és... No estic dient que parlar d'això sigui una xorrada, si estic molt a favor de parlar d'això i de les conseqüències d'això. Si em sembla interessantíssim el debat, jo ho afegeixo, ho poso com a més, una de les conseqüències, que és que acabem tenint, per culpa d'aquestes coses, de qui les genera, un debat públic... Que impedeix debatre de coses que segurament serien més... Vaja, serien les coses per les quals, per exemple, Pablo Iglesias entra en política. L'altre dia va venir aquí el Jaume Asens i va dir el 15M ja no té sentit, ja està enterrat. Jo vaig pensar, home, doncs potser algunes coses sí, algunes altres no? O sigui, però aquí tenim un senyor que està patint tot això perquè va entrar en política no per discutir sobre fake news, sinó per intentar canviar les coses. No sé si m'estic explicant gaire.
Però quan tu llegeixes aquell llibre biogràfic, podríem dir, de Pablo Iglesias, veus perfectament com de moltes anècdotes menors acabes intentant carregar-te una figura política. És a dir, és que el món que ens toca viure... Tot allò que ens sembla una anècdota, moltes vegades són bales que fan més mal que
Màrius, però,
les que porten poble.
Ja ho sé, però el que vull dir és que...
Donald Trump no s'entén sense l'ús indiscriminat de la mentida.
Però el que vull dir és que Pablo Iglesias... El que vull dir és que Pablo Iglesias...
I l'extrema dreta està quedant-se a Europa pel mateix.
Ara ens estem despertant. Màrius, el que vull dir és que Pablo Iglesias, i Podem, i paral·lelament al moviment independentista català, que crec que són els dos moviments que en els últims anys han qüestionat el sistema, han qüestionat l'statu quo, que se'ls ataqui d'aquesta manera no és, aprofitant qualsevol tonteria, no és una cosa a la babalà, sinó que justament és el propi sistema que genera uns anticossos per carregar-se a qui qüestiona el sistema. Això és el que dic.
Bueno, jo amb això... tindria matisos, perquè si aquests que estan portant aquesta, diguem, campanya, entre cometes, i que estan fent aquestes coses, bàsicament, nosaltres ens hem centrat avui en les del Pablo Iglesias, però trobaríem altres exemples, dubto molt que siguin representatius del sistema. És una altra manera de carregar-se el sistema. Perquè, és dir, jo no sé qui és més antisistema de tots plegats amb això, eh?
Sí, no ho deia en concret ara.
Aquí hi ha molts matisos,
no ho deia en concret ara en el cas ni de Javier Negre ni de l'extrema dreta. No ho deia ara en concret sobre això. Ja. Ara, defensa més el sistema a vegades l'extrema dreta que Podem, òbviament.
Sí. Donaria per molta estona això, eh?
És que hauríem de fer una teoria sobre què entenem tots pel sistema, no?
Clar, per exemple.
Pablo Iglesias, per múltiples al·lusions.
Bueno, yo creo que... O sea, estamos entrando en years and years. No sé si habéis visto, por hablar de series, sí. en esta serie distópica que estamos viviendo ya, por lo que por lo que implica que podamos estar en la tertulia más escuchada de Cataluña hablando de esto, porque esto ha sido un tema de conversación en redes y esto es un artefacto político. Se pueden tomar muchos enfoques, digamos, para analizar lo que esto significa. Yo creo que el más interesante es el fin definitivo de las reglas de la democracia. La democracia tiene reglas escritas en forma de derecho y tiene también reglas no escritas. Bueno, pues en el Estado español últimamente no se cumple casi ninguna. Es como las reglas del periodismo, de deontología periodística en Madrid es una cosa que pasó a mejor vida, esto terminó, pero es que, digamos, las leyes del Estado tampoco. O sea, es como lo que representa Pegasus, por ejemplo, es de nuevo la normalización de que puede haber sectores del Estado actuando en contra de su propia legalidad. Ojo, incluso para espiar eventualmente a miembros del propio gobierno. Lo de Pérez de los Cobos, con el Tribunal Supremo amparando lo que a todas luces parecía un acto de golpismo, es sectores del Estado actuando contra su propia legalidad. Lo que implica Villarejo, lo que implica la guerra sucia contra Podemos, lo que implica la guerra sucia contra los independentistas, lo que implica el descaro de la intervención política de los medios de comunicación en una dirección enormemente precisa, despreciando la verdad, es algo que nos lleva a un mundo donde la normalidad democrática, que durante muchos años implicaba que buena parte de los actores respetaban unas mínimas reglas, ha pasado a mejor vida. Y yo creo que ahí toca reflexionar sobre la necesidad de proteger el mínimo común de la democracia. El mínimo común de la democracia es que la ley la tienen que cumplir también los jueces, la ley la tienen que cumplir también los policías, que es lo que no termina de ocurrir con una ley de seguridad ciudadana que no está pensada para la seguridad ciudadana, sino para la seguridad de los propios antidisturbios, y que un periodista que miente es un corrupto, es un delincuente por definición, porque si no se construye un movimiento democrático de defensa de ese mínimo común denominador, pues nos podemos encontrar muy pronto en España lo que estamos viendo en Italia, la normalización del fascismo, donde además yo creo que es muy polémica la visita del presidente del gobierno tratando a Meloni como si fuera una presidenta convencional y aceptable, cuando Meloni es la ultraderecha. Que en Europa se haya normalizado, que mientras estés a favor de la OTAN pueda ser fascista y eso no represente ningún problema, creo que es algo que a todos los demócratas nos debería hacer reflexionar sobre el lugar al que estamos caminando. Y es verdad que los demócratas tendemos todos a las luchas internas. Los independentistas se pelean entre ellos. En la izquierda nos peleamos entre nosotros, pero entre que si son galgos o son podencos, lo que puede terminar ocurriendo en este Estado, como además de tener los medios de comunicación, sectores de la judicatura, sectores de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sectores de los militares, vuelven a tener también el Consejo de Ministros, yo creo que es para estar preocupados.
9:52 minuts. Mira, farem una cosa, anem a la... Digues, Miquel.
No, després de la publicitat, com vulguis.
No hi ha cap pressa.
Bueno, no, el primer dic que el Pablo les vacances a l'Extremadura li han anat de conya perquè està superinspirat, eh? Això és el primer. No, escolteu una cosa. El que deia la Teresa de que probablement aquestes accions, anem a dir, no correctes, estarien fora del sistema, jo ho podria comprar si quan s'han produït hagués sorgit un moviment en trompa, de tots aquells que no ho han fet. És a dir, si totes les altres forces democràtiques surten a qüestionar aquesta actuació, doncs d'acord, compro que estan fora del sistema. Ara, com que això no s'ha produït, sinó que només hem vist que han sortit en tromba aquells que han estat atacats, sigui el moviment de Podemos, el Pablo de forma especial, sigui el moviment independentista, doncs crec que segueixen estant en el sistema. És a dir, em dóna la sensació de que aquella frase del règim del 78, de que quan es va configurar de que tot estava Atado y bien atado, era això.
Això no és del 78,
no,
això
és anterior,
del Franco.
És el Franco, sí.
Doncs anterior, vale. Doncs em sembla que el que ve a dir és algo així com que aquell qui té el patrimoni de la utilització de la força, la policia, doncs pugui haver fet el que ha fet, estic parlant d'interior, amb el tema de la policia patriòtica. I, home, sí, ara anys després, probablement hi haurà conseqüències jurídiques, judicials i penals. Però no és normal el que deia abans el Màrius, de que quan va passar el que va passar amb el Xavier Trias, havent-hi una demanda o denúncia, no recordo, crec que va ser una querella criminal, que el tema quedi en no res pel fet de que una possible font sigui pública, o sigui el govern, o sigui qui sigui, no? I tampoc pot ser, doncs, que hi hagi una reforma del Codi Penal feta aquest mes de gener, em penso, o el desembre, i que justament l'esperit del legislatiu doncs sigui totalment el contrari del poder judicial. I això a mi em dona la sensació, la percepció, de que realment, quan el sistema està en entredit, el sistema pactat, està en entredit, doncs surten forces de tot arreu doncs per justificar la seva supervivència. No? I això crec que és antidemocràtic, un, que és antiprogressista, i tinc la percepció de que mentre tinguem aquestes conductes no punibles, normalitzades, com deia el Pablo, doncs, francament, estem en un país de poca confiança democràtica. És a dir, a mi, i per posar un exemple, ara ho deia, un país en el qual les seves corts generals legislen i després els jutges reinterpreten com ells consideren que s'ha de reinterpretar la norma que té una ferma voluntat, això va en contra de moltes coses. I, ostres, jo crec que el sistema, doncs, això s'hauria de plantejar i fer realment un estudi de cap a on volem anar, perquè això és inadmissible.
Però jo, Miquel, abans que anem a publicitat, una cosa. Seria un debat que podríem tenir, però comparar el moviment que va sorgir del 78 amb el franquisme és, com a mínim, exagerat, per no dir distorsionat. Jo crec que això no són elements comparables i, Miquel, jo crec que aquí falta una mica de finura. És a dir, l'atado i ben atado era del franquisme i el que va fer el 78 és justament desatar lo que estava atado, que és diferent.
Escolta, retiro lo de la frase del franquisme. No anava per aquí. Et volia dir que el règim del 78 té unes garanties no escrites per enlloc.
Però per què no dius règim del 78? El 78 no va ser un règim. Veus, és una altra cosa d'aquelles que es diuen fent una...
Em penso que se m'està entenent el que vull dir, Teresa. Estic dient que l'època democràtica... No estic contribuint en res. Estic dient senzillament que el règim democràtic, coi, el moment que estem vivint actualment, té unes garanties no escrites perquè les coses no es modifiquin més enllà de lo que es pot modificar, que tampoc sabem ben bé el que és. Però quan ha sortit,
te'n poso dos d'aquests. Com estàvem l'any 75, quan mor el dictador, i com estem ara?
Això és demagògia pura.
Això és demagògia pura. Ho hem de demostrar.
No, Teresa, això és demagògia.
A veure, seguint la teua. En tot cas, seguint la teva, Miquel. Perquè a veure, hi ha a veure, com és, no sé com ho has fet anar, una cosa no escrita en la qual, bueno, això, en fi, és una apreciació personal teva, perquè dir jo que a l'any 78 ja hi era, t'he de dir que no va ser ni fàcil, ni còmode, ni...
Jo no puc entendre, Teresa, com tu pots, ara defensar, permeteu-me, sisplau,
el 78.
Que persones com, per exemple, deixes que acabi, és que jo intento no interrompre.
Deixa acabar, sisplau.
Permetem que acabi, sisplau, per poder-me expressar lliurement.
Miquel, ja saps que jo sempre et deixo.
Bueno, doncs escolta'm una cosa. Que al darrere de l'operació Catalunya, de la policia patriòtica, hi hagi una senyora com la Maria Dolores de Cospedal, que està passant les seves vacances allà on sigui la mar de tranquil·la, això és una deformació del sistema. T'agradi o no t'agradi.
Sí.
És una deformació del sistema. Perquè és una senyora que és copartícep d'una cosa que ha trencat totes les costures de la llibertat i del dret.
Però clar que
sí. I que el senyor Rajoy, si és veritat, permetem, si és veritat, com diuen dos o tres ministres, que estava al cas de tot això, si és veritat,
i que estigui també passant la seva el dilluns de Pasqua, allà on sigui la mar de tranquil, és una vergonya. Sí. És una autèntica vergonya. I no em vinguis ara a intentar buscar un revolt per dir que jo he dit que estem en un franquisme. Jo no he dit això. Jo he dit que estan en una fase democràtica, permetem, que és la més maca que hem tingut a la història, segurament, que hi ha coses que hem de tenir molt clar que no s'estan fent, que són millorables i que li treuen qualitat democràtica a aquest país. I a mi això em preocupa, i molt. Perfecte. Ja estic.
Sembla que deia alguna cosa. Exacte, Pablo, digues.
Sí. O sea, yo creo que sí estamos en un punto de discusión interesante sobre el sistema político del 78, por no usar la palabra régimen, que a lo mejor fuera de la academia, de la ciencia política, puede parecer que tiene una connotación, pero los regímenes políticos, los sistemas políticos, pueden tener diferentes características. Más allá de la opinión que se tenga sobre el sistema político del 78, digamos, a quien le guste más o quien diga no, pues tenía muchos déficits democráticos, hay una cosa que es innegable. Y es que el sistema político del 78 funcionaba. Funcionaba no quiere decir necesariamente que funcione en la dirección que a uno le gustaría, según sus ideas. Pues lógicamente a un independentista, ¿cómo le va a gustar que funcione un sistema que organiza la cuestión territorial mediante el café para todos del sistema autonómico? Pero cuando digo que funcionaba, es que era estable. Se fundamentaba en un sistema de partidos en el que los dos grandes partidos...